El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
La Crida per Sabadell s'ha autoproclamat en les últimes setmanes com a principal partit de l'oposició, malgrat que tècnicament i per pocs vots de diferència és la tercera força del consistori per darrere d'Esquerra Republicana, una reivindicació que arribava poc després que precisament els republicans traguessin pit de ser la segona força a la ciutat. Anna Lara, portaveu de la Crida, moltes gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
I bon any.
Igualment.
Per què creuen que exerceixen com a principal partit de l'oposició? A què es refereixen quan fan aquesta afirmació?
És una mica una constant que ens hem anat trobant en els darrers mesos i que al final era tan flagrant que vam dir, doncs, ho hem de poder dir en veu alta, de que qui acabava assenyalant el que no estava bé o el que estava passant érem nosaltres, no? I portem ja uns mesos així, fins al punt que hem començat a tenir entrevistes d'estudiants que ens diuen, és que hem de parlar amb el principal partit de l'oposició, i li diem, no, però no som nosaltres, hi ha un altre partit que té uns vots més que nosaltres, i ens diuen, no, però és que hem vingut al ple i la valoració no és quantitativa, és qualitativa, no? I al final van haver-hi unes declaracions d'Esquerres que també ens van sobtar, que venien a confirmar una mica tot això que anàvem veient, no? I al final doncs, va haver-hi un moment de dir, bueno, doncs, nosaltres també hem de poder dir quin és el paper que veiem que estem fent, i al final tenim aquesta sensació i és compartida, més enllà de nosaltres, de que estem fent aquest paper, no? I llavors...
Les declaracions d'Esquerra refereix a les que feien a l'esmorzar de Nadal?
Sí, hi havia aquestes declaracions, que sortia un titular que venia a dir, ara si no em corregeixes, que... que venien a fer una oposició constructiva i que no venien a ficar el dit a la llaga. No eren aquestes les paraules textuals, ara em queden una mica lluny, però una mica l'esperit que se'n treia al final era que qui volgués dir quelcom que no fossin paraules boniques doncs no vindria d'Esquerra, no? I llavors era, doncs ens anem quedant una mica sense una oposició que vingui a dir clarament què està passant quan estigui passant. I en aquest cas doncs, ens veiem com a principal força.
Però fer una oposició constructiva és contrari a fer una oposició que pugui assenyalar algunes qüestions que no estiguin bé al govern?
El problema és que portem uns anys en què hem ressignificat algunes paraules, no? I segurament des de Junts per Sabadell han fet molts esforços en ressignificar tot el que volia dir el Sabadell del sí, l'oposició constructiva, i per tant ara volen dir una sèrie de coses concretes de Sabadell. I volen dir una mica de catifa vermella perquè en facin cas. I això és el que nosaltres en cap cas doncs acceptarem. No? Nosaltres no hem vingut a conformar-nos a que ens complin un parell de coses i tirar endavant, sinó que hem vingut a demanar l'impossible, no? Si cal. No hem vingut a conformar-nos amb els mínims i, per tant, doncs en això creiem que sí que marca una gran diferència.
De totes maneres, molt sovint es parla de que aquesta oposició de la que parla la Crida és l'oposició del no, l'oposició que està en contra dels grans projectes de ciutat i que no veuen més enllà, sinó que senzillament si és un projecte que ve de govern, automàticament l'oposició de la Crida serà no.
Jo no comparteixo en absolut aquesta visió. Entenc que és el que els hi fa, el que dir-ho, el que passa és que quan els projectes de govern venen sempre en un marc determinat, doncs evidentment no em dones una altra opció, no? Si en el marc en què hi ha un projecte anirà contra la transició ecosocial que hem de fer, doncs evidentment tindràs el no de la Crida, no? La Crida hem buscat també en els seus projectes fer concursos d'idees, buscar una altra forma d'explicar què hi podríem fer i de la sorna cap amunt, és a dir, no han decidit en cap moment que en poguéssim parlar. Són el PSC que és govern i per tant tenen aquest punt de fortalesa que el seu projecte és el que està tirant, no? I per tant té una mica de ridícul també dir és que la Crida són els del no. Bueno, a veure, tu ets qui està governant, si vols que parlem de coses doncs ens asseiem. La Crida, és que no ens hem aixecat mai de la taula des de que es va crear la Crida com a partit. Tothom sempre ens diu sou els del no, però és que la Crida no s'ha aixecat mai de la taula, de cap negociació, de cap espai. Per tant, al final roça el ridícul també que ens assenyalin com a tal. Som també el partit que més celebra Vull dir que ens volen assignar aquest núvol gris a sobre, no? De que sempre estan enfadats, i en realitat celebrem molt, celebrem la vida tota l'estona, no? I per tant, doncs, també impugnar aquest no que se'ns assigna. Si els projectes no es corresponen amb el model de Sabadell que hem de tenir d'aquí 10 anys, evidentment, doncs que votarem que no. Tot i que el problema no són les votacions, també que quedi clar.
Quina relació hi ha ara mateix amb el govern del PSC i Junts per part de la Crida?
Doncs nosaltres ens han citat un cop a parlar, una conversa de 5 minuts, diguéssim, com a portaveu en aquest cas jo, i quan hi ha hagut ronda de partits, hi ha hagut ronda de partits, però ja et dic que les reunions no han durat en cap cas més de 5-7 minuts, no perquè ens haguem aixecat, sinó perquè eren absolutament informatives, mai no hem tingut reunions en què hi hagués una negociació absolutament de res. Sobreentenem també que venen partint de que nosaltres no venim, tothom sap, i ho hem dit moltes vegades, que nosaltres no venim a negociar un projecte concret, una cosa en concreta, sinó un model de ciutat, no? Però no hi ha una relació entre el govern i la Crida. No l'hem tancat mai la porta nosaltres, en el sentit que no hem rebutjat mai una trucada, no hem renunciat a una reunió, però evidentment sempre hem marcat quina era el nostre posicionament amb l'històric polític del PSC i amb les accions del dia a dia, no? No ens n'hem amagat mai d'una posició que tinguéssim d'un projecte o d'una política que estigués important pel fet de que hi hagués la possibilitat de que hi hagués un acord en un altre aspecte, no? Per tant,
canvia que sigui un govern a 16 o a 14 a nivell de la posició que pot fer la Crida o de la manera com la Crida enfoca una oposició?
No. Jo crec que això és una autobarrera que es fica en els diferents partits. Ja hi havia una majoria àmplia i suficient. Ja tenim, Junts tenia càrrecs eventuals a govern des de feia molts anys. No recordo si era 2019 o 2020 exactament, però hi ha exactament la mateixa majoria. Vull dir, al final és una majoria amplíssima. I per tant nosaltres seguim fent les propostes com si haguessin d'arribar a aprovar-se sempre, no deixem de presentar una moció perquè pugui prosperar o no. Aquest és el model que és el que sabem que necessita Sabadell i per tant seguim fent les propostes com si el govern tingués 6 regidors, és que ens és una mica igual. Al final és cert que hi ha condicionants diferents, però per nosaltres la manera de fer política no canvia.
I amb l'oposició, quina relació tenen? Li dic perquè Vox lamentava en aquesta ronda d'entrevistes que hem anat fent, no? que ningú els trucava, que cap partit de l'oposició havia trucat a la seva porta per preguntar-los una mica, per pactar alguna moció, per pactar alguna qüestió.
A nosaltres no ens han trucat, no sé si és això, no sé si els agafaríem el telèfon, perquè a vegades no saps qui et truca, però clar, són unes declaracions que no deixen de ser curioses, perquè primer has de trucar tu a la porta d'algú, no?, per poder fer aquestes afirmacions, però bé, en qualsevol cas, és àmpliament sabut que no arribarem a acords a la Crida amb Vox, vull dir, de tots els partits del plenari és clarament el que és més distant a nosaltres, el que atempta directament contra allò que defensem, i per tant, doncs també ens semblen unes afirmacions una mica ridícules, suposem que no anaven per nosaltres, no?, sinó que és una generalització que fan per la resta de partits, però bé, en qualsevol cas entenem que per part nostra no hi haurà més atenció, diguéssim, cap a ells en aquest sentit.
Anem a qüestions polítiques. Tenim pressupostos aprovats, ordenances aprovats. La Crida va presentar alguna mena d'esmenes, va trobar d'alguna manera amb el govern. Què va passar amb les esmenes de la Crida?
Nosaltres vam fer una desena d'esmenes a les ordenances. Al pressupost no vam fer al·legacions perquè hagués estat haguéssim impugnat sencer, no? Diguéssim, perquè no compartíem les línies, però a les al·legacions van fer, a les ordenances van fer al·legacions, encara costa avui, en la línia sobretot de que aquest increment del 15% no fos lineal. Necessitem impostos perquè necessitem poder pagar els serveis públics que tenim, però no compartim aquesta contenció fins que hagués de ser un 15%, és a dir, això es podia haver fet diferent, podíem haver anat esglaonant i que no haguéssim arribat a aquest 15%. És un impacte que és molt fort, un impacte que, a més, és confús. Les al·legacions que nosaltres fèiem, per exemple, en la taxa de residus, que és una de les que més ens preocupa, recordem que hi ha una taxa de residus que s'ha fet, que ha desaparegut, que han fet com que aquí ja no passa res, perquè se'n va al Consell Comarcal, però aquí vindrà un impacte molt fort, perquè quasi es doblarà la taxa, no?, en aquest sentit, i això un dia arribarà i de cop s'ho trobarà la gent sense que figurés en aquest increment del 15%, no?, perquè crec que era del 114%, al final, si comptaves aquesta segona. Tenim aquesta taxa, però a més s'han retirat bonificacions. No és que per nosaltres les bonificacions que hi havia fossin no, aquestes bonificacions és allò que hem de lluitar més, sinó que ens exemplifiquen que el discurs no s'aguanta. És a dir, ens diuen, hem de pujar la taxa de residus perquè la llei ens demana que hem de fer això. Però és que la llei també et diu que hi ha una sèrie de coses que has de bonificació perquè són, has de bonificar perquè són allò, precisament, que genera una diferència en com recicla la gent, en com separa la gent. I això s'ho salten i decideixen reduir-ho. Què passa? Que al final aquí ja és una voluntat de necessitem fins a arribar fins a tants diners i, per tant, pujarem tant com faci falta per arribar-hi, no? I aquí és on no compartim. Tu això, d'acord, pots necessitar X diners, una quantitat concreta de diners, però has d'anar valorant quin impacte té en la gent i en com arribes al teu objectiu, que en aquest cas és com es recicla millor. No al contrari, perquè ja sabem quin és l'efecte rebot d'això, que és, mira, doncs que va tot a un contenidor i tant me fa. I això ho hem de lluitar molt i no podem arribar al punt de dir bueno, és que la gent ha de ser més sensible. No, és que tu tens un paper en això. I aquí hem de treballar molt i no s'hi val ficar unes carpes 10 dies l'any.
B40. Acabava l'any on per fi hi havia aquest canvi de gestió aprovat per part del govern espanyol, no? Que per tant tancava una mica aquesta qüestió que hem anat parlant durant tot aquest 2023. Ara ja la Generalitat té uns diners per fer uns estudis per decidir com ha de ser aquesta B40. És una bona oportunitat que sigui la Generalitat qui faci aquests estudis? I després li pregunto, òbviament, per la infraestructura, però des de la Crida, el fet que sigui la Generalitat qui ho gestioni és positiu?
Per nosaltres no és positiu en el sentit que s'està buscant que segueixi avançant. No? Al final teníem un estat que tenia tota la competència fins ara, i aquí li han anat caducant cíclicament tots els expedients.
Clar, però l'objectiu és que s'avanci, no? Entenc. Polític, si més no.
Jo entenem que l'objectiu... Em costa no entrar en el què, perquè
no,
evidentment l'objectiu de la Crida és que aquest quart cinturó no avanci. No? Li podem dir B40, li podem dir com
vulguem. Però és un quart cinturó, aquesta proposta que s'està fent?
És que al final lliguen exactament els mateixos punts, i per més que ho dividim, quan tu traces la línia sencera, traces la línia sencera. És a dir, d'acord, aquest projecte que porten ara mateix no traça tota la línia del quart cinturó, però és que en els diferents espais del circuit, que era el quart cinturó, s'ha anat fent la mateixa política. Ara provem aquest trosset, ara aquest altre. I això, i al final, connectarà també per aquí. És a dir, hi ha una sèrie de connexions que podien fer falta, parlem-ne, en el mateix impacte i amb la mateixa voluntat, és que és impossible que hi sigui, no? Perquè és que tenim la casa en flames, i això a vegades costa molt d'entendre, perquè ens van dient, bueno, esteu en contra d'aquesta proposta, i estem aquesta d'aquesta altra. I és com, ja, però és que jo tinc aquesta casa en flames i hem de fer alguna cosa i l'hem de fer ja. I les propostes que arriben van en el sentit contrari, pagar
aquestes
flames.
Parlem d'emergència climàtica. Ara.
Parlem d'emergència climàtica tota l'estona, perquè totes les propostes, o sigui, tota l'estona, totes aquelles propostes que estem fent, les estem fent en la línia sempre de que hem de fer una transició, hem de combatre aquesta emergència climàtica ja, no s'hi val anar fent declaracions, no? Anem fent, o sigui, els anem omplint amb paper mullat, i a més, ho hem de fer perquè aquesta transició la pugui fer tothom, no? Llavors, garantir més circulació de vehicles no ens aportarà apagar aquestes flames. Tota l'estona totes les polítiques que estem desenvolupant ens van afegint llenya al foc. I això és un problema. Perquè fins que no entenem que totes, i ara són totes, és que des de mobilitat, de la B40, quart cinturó, la Gran Via, a la zona de baixes emissions, els autobusos, tot està absolutament vinculat, evidentment. Però és que les propostes que estem ficant sobre la taula no, només són llenya i no afegim realment un canvi dràstic. Anem fent, potser alguna de les propostes ens ve amb alguna cosa que diem, vale, mira, això pot ser una millora, però per si sola, però no en el conjunt de la ciutat, que això és el que necessitem.
Clar, aquí hi ha, per exemple, l'aparcament del centre. També el posaria en aquest mateix sac?
Un aparcament que estem ficant dins de la zona de baixes emissions, en el que en teoria no ha de poder entrar la gent que no té accés a la zona de baixes emissions amb el seu vehicle, per tant, ja diguéssim que està mig condicionat, però una zona de baixes emissions a les que estem ficant excepcions, que allò sembla un forat, o sigui, hi ha una sèrie de vehicles que no podran entrar, però quan comences a llegir el llistat d'exclusions, aquí podrà tota la gent que ja hi visca, una sèrie de condicions, és un coladero bastant gran. Vull dir, nosaltres hem estat molt en contra d'aquest pàrquing, del que encara a dia d'avui és una caixa, perquè realment...
Però tot i això, el govern quadripartit apostava també per fer-hi un pàrquing.
No. És a dir...
Senyora Lara, jo he tingut aquí assegut a Matías Serracan i m'ha dit que apostava per fer-hi un pàrquing.
Sí, però no era una cosa. És a dir, s'estava negociant per fer el traspàs de la caixa, això s'estava fent, en una operació difícil de triangular, a veure, no sé què, però no hi havia un consens absolut dins de govern de que això hagués d'acabar ser un pàrquing. Què ens ha passat durant molt de temps? Que hem barrejat pàrquing i caixa molta estona i per això nosaltres repetim molt la paraula caixa, perquè a dia d'avui no és un pàrquing. I en el moment que tu planteges com ha de ser la zona de baixes emissions, difícilment podem seguir promovent que allò sigui un pàrquing. Es va estar treballant.
I què en fem?
Nosaltres vam fer una sèrie de concurs de propostes,
sí,
de les que hi ha hagut molta guassa, però celebrem que es prenguin amb humor també, però és que no només l'hem fet a nosaltres, hi han altres persones que han estat, bueno, que es preocupen per l'entorn de la ciutat, que han fet propostes i que no estan zero vinculades a la crida. I precisament una de les coses que el que es van prendre una mica més a... amb humor va ser que la proposta que va sortir era precisament una sala de concerts, tal, i ens deien, aquests a la crida de la festa, i també van proposar que la festa major durés 10 dies, no? Llavors, qui ho aguanta? Però, en el fons, tenim molts problemes d'emmagatzematge a la ciutat, per part de l'Ajuntament. Ara estem parlant de tot el tema del tèxtil, del museu i tal, i tenim peces que no sabem ni on estan, no? Llavors, hi ha moltíssimes coses que es podrien fer que van des d'espais d'oci, que tenim també una situació prou problemàtica a la ciutat, des d'emmagatzematge pur i dur. Vol dir això que aquí només hi pot anar això? No, tenim també altres temes. Tenim temes de ciclodistribució, per exemple, que podríem estar impulsant molt fort, que no s'està promovent de cap manera des de govern, no? I a la zona de baixes emissions seria una gran oportunitat perquè aquí l'Ajuntament té una possibilitat de condicionar com s'arriba al centre, no? Passem pel passeig fins a les 12 del migdia, tot i que només és fins a les 11 i està vigilant que no t'atropelli cap furgoneta de descàrrega, camió de descàrrega, vull dir, és prou complexa. I hi ha instruments en què realment el govern pot incidir en com fem les coses una mica millor perquè tinguin aquest impacte a tota la ciutat, no? Perquè no sigui només cosmètic allò que ens obliguen a fer, no? Que és una mica la sensació que tenim ara amb la proposta de zona de baixes emissions.
I aquesta zona de baixes emissions hauria d'anar més enllà del centre, que de moment sembla que és la proposta que té ara per ara l'Ajuntament. L'alcaldessa deia aprovarem el centre, en funció de com vagi veurem què fem, no?
Això ens sembla raonable, ens sembla que al final és una aposta que té un impacte fort a la ciutat, que a més no només es fa perquè sigui, o sigui, a vegades és com proven tot el centre o fan tot el centre, no, és que també hi ha uns índexs de contaminació doncs que fan que s'hagi de fer en una zona o altra i, per exemple, ens sembla molt bé l'abast al que s'ha ficat, no? Que sigui realment tot el centre. Teníem dubtes de que anés per aquí, perquè no sigui dit que no fem, que no en diem res positiu.
Encara li volia preguntar també per el Museu del Gas, no? Aquest gran projecte de ciutat que se'ns ha presentat en aquest mandat, que sembla que serà una de les grans qüestions d'aquest mandat. Es presentava doncs, també aquesta proposta que el Vapor Pisit pugui acollir tota aquesta part d'aquesta col·lecció, també aquesta espècie de museu del tèxtil. Què els sembla aquesta proposta?
Per una banda, ve absolutament empantanegada, no? Perquè al final l'edifici del Museu del Gas doncs, és un conveni que costa creure que es fes tan malament per accident. No? Al final recordem que és un conveni que bàsicament deia que se feia un canvi de valor, no ho diré bé, del que es podia fer en uns altres terrenys una mica a canvi de que aquest museu estigués obert, no? Però no deia ni quant de temps ni res. I de cop i volta ens trobem que aquest museu ha durat 4 dies, es tanca, no són 4 dies, però ens entenem. I ara, de cop i volta, estem comprant això, a l'altra part s'està començant a edificar i dius, m'han pres el pèl? Llavors, això comença molt malament, perquè ve d'una operació que va gestionar el PSC, no aquest govern, però el PSC, i de cop i volta som nosaltres mateixos qui està comprant l'edifici, no? I és, no deixa de ser una mica pues, enterbolit. Llavors, fa falta un museu del tèxtil, fa molts anys que això ho hem reivindicat, que fos en condicions, que fos un museu de ciutat. És una proposta que podia haver comptat amb molts suports, amb el nostre també, però que no se'ns pregunta en cap moment. Hi ha una comissió, aquesta porta 4 anys parlant d'això, i no, ni tan sols es traspassa allà, no? Una taula de treball. Llavors, al final és una mica, bueno, tampoc ens esteu, no esteu tenint en compte les diferents visions de la ciutat, i en el museu, per exemple, poden haver-hi enfocs molt diferents també segons què vulguem promocionar, no? Per nosaltres, per exemple, tota la maquinària que hi ha entaforada en diferents espais de la ciutat, seria important que tingués un espai i no sembla que aquí pugui cabre-hi, no? Llavors, bé, anirem veient.
Senyora Lara, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
El cafè de la ràdio.